IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Recuérdalo bien. El que se aferra a la fama suele morir infame. Cristóbal Serra.
A IB3 Ràdio comença Flames a la Fosca, el programa dedicat al món dels llibres amb Irene Sala i Rosa Campomà.
Bon vespre. Avui parlarem de llibres dibuixats. Què te sembla, Rosa?
Què vol dir això de llibres dibuixats?
Còmics.
Vol dir còmics, vol dir novel·les gràfiques, vol dir històries que conten imatges, i avui a Flames a la Fosca en parlarem amb dibuixants, contadors d'històries, crítics i especialistes. Comencem. La relació entre la literatura i el còmic es remunta als orígens de les mateixes vinyetes. Han estat molts els escriptors i artistes que s'han interessat per les històries dibuixades, James Joyce o Picasso, entre d'altres. Una admiració que va en augment, de la qual en tenim nombrosos exemples a les illes.
Pere Joan, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Pere Joan és un dels dibuixants més reconeguts d'aquí i de fora de les illes, i si hi ha una cosa que ha demostrat és que no té por a assumir riscs. Després d'un peculiar quadern de viatge, l'aprendizatge de la lentitud, de la versió de còmic de Nocilla Experience d'Agustí Fernández Mayo i de 100 pintogrames per un segle, ara acaba de publicar la seva particular versió en format de novel·la gràfica de Viaje a Cotiledonia de l'escriptor Cristóbal Serra, editada per l'Institut d'Estudis Balears i Edicions de Ponent. Per què Viatge a Cotiledonia d'un escriptor tan, tan, tan particular com Cristóbal Serra?
No ho sé. Bueno, primer perquè és un encàrrec. Qui salta, supos, per una, diguem, afinitat en quant a la visió del món, no? Que és una visió tant de la literatura com de la imatge per al meu costat, d'intentar anar a descriure el món actual o el món real mentrestant te n'inventes un món nou. En Cristóbal Serra sí que ho feia, això, crec jo, és un creador de llenguatge i un creador de situacions i una mica un costumbrisme una mica delirant i surrealista i bastant irònic, i jo també tenc una visió així del món, i anava clavat, vamos, anava clavat, i de fet crec que ha estat una feina, per mi, de ser més agradables de fer, i que crec que aquesta confluència entre un dibuixant, un narrador i un escriptor, perquè jo també som narrador al mateix temps que faig còmic, contant coses, no només fem un dibuixets més o menys guapos, han confluït beníssim, no?
I com ha estat el procés? És a dir, com se fa això? Tu agafes el llibre, no sé, com se construeix aquesta versió que tu has fet de Viatge a Cotiledonia?
Jo sempre que adapto una cosa d'una altra intent ser molt fidel al seu text, al seu esperit, però ampliant, fent més visible el seu món, no? Perquè crec que avui en dia hi ha adaptacions literàries en còmic, en novel·la gràfica, que se queden una mica fluixes, són una mica fades, no? Que són molt literals, però no amplien el seu món, no el mostren de veres. En el meu cas he intentat donar-se exuberància imaginativa amb el meu dibuixos, i per mi ha estat molt fàcil, ha estat una cosa, no és exactament un còmic amb moltes vinyetes, amb molt de diàlegs, perquè sobre original n'hi havia poc, però sí que he anat fent els dibuixos tal qual venien en el llibre, les testes, la narració, intentant donar visibilitat als moments més poètics, més amagats de sobre, que puguin sorprendre inclús els que coneixien l'obra anterior, que jo crec que és una de les meves fites, és intentar sorprendre, donar una miqueta més, fer un regal al lector, no només a traduir el que s'ha escrit en paraules, sinó enriquir el seu text sense trair-lo.
I si hi ha algú que, a part de Pere Joan, que coneix bé l'obra de Cristóbal Serra, és Josep Maria Nadal Suau, que li ha dedicat una tesi i que, a més, ha escrit l'epíleg del llibre de Pere Joan. Josep Maria Nadal, bon vespre.
Bon vespre.
Per algú com tu, que coneixes molt bé l'obra de Serra, quina és la impressió que tens en llegir Viaje a Cotiledon i a la novel·la gràfica per primera vegada?
Home, mira, ho he explicat diverses vegades ja. Va resultar una experiència molt sorprenent, perquè, efectivament, com deia en Pere Joan, de sobte jo tenia la sensació que no havia llegit Viaje a Cotiledonia, o que l'estava tornant a llegir. Era una cosa molt sorprenent. Era, bueno, sí, ho reconec.
No ho era, però no ho era.
Clar, exactament, sí, sí. Ho era, però d'una forma intensificada. No, és a dir, per exemple, jo ja sabia que era un llibre, diguem-ne, surrealista, però de sobte ho era més i d'una forma diferent. Sabia que era un llibre amb elements sensuals, però de sobte allò era encara molt més explosiu,
no?
Sí, 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 era... va ser una experiència molt sorprenent, la veritat, i me va obligar a tornar al llibre i dir, no, sí, és veritat, o sigui, això ho diu en Tòfol Serra, però mai havia pogut, jo mai ho havia visualitzat d'aquesta manera.
Tu expliques a l'epíleg que trobes que aquest trasbàs serrià de la literatura al còmic només ho podia fer algú com en Pere Joan, perquè en Pere Joan i en Cristòfol Serra comparteixen moltes coses.
Sí.
Què comparteixen?
Són miopes.
Bueno, no tenia la seva importància, sí, segurament. No, bé, jo a l'epíleg aquest me sembla que dic que tots dos són mediterranis, que tots dos creuen en la imaginació.
Un poc disparatats.
Una mica disparatats, efectivament. Sí, 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 sí. Però ara ho estava pensant. Realment, si ho hagués de resumir només en un concepte fort, perquè s'entengués, jo crec que les obres de tots dos són molt miscel·lànies. És a dir, per exemple, en Tòfol Serra hi ha obres seves, la mateixa obra, vull dir, que ha estat citada a manuals d'història de la novel·la, d'història de la poesia i d'història del dieterisme. És a dir, que ningú té ni punyetera idea exactament de quin gènere respon. I en Pere també està començant a entrar en un territori molt similar a aquest, perquè els 100 pictogrames, que és el llibre anterior seu i que per allò és una, ho he dit sempre, és una meravella absoluta, també comença a estar en un territori que dius, bé, i això és un assaig, és còmic. Llavors, i en els dos casos, si fos jo qui hagués de decidir on els he d'etiquetar, a tots dos els etiquetaria en un territori molt, molt proper a lo poètic. I veig càrrega poètica en tots dos casos. I capacitat de sintetitzar en una imatge tal, moltes idees, no? I per aquí és per on ve sa connexió tan forta. Sorprenent, perquè potser no t'ho esperaries que una cosa pop com estava basats en imaginars còmic pogués encaixar amb en Tòfol, però finalment funciona perfectament.
Estan parlant d'una destacadíssima, en aquest cas, adaptació de la literatura al còmic, però no és l'única, perquè, per exemple, ja si tenim una mirada més ampla, aquesta primavera hi ha importants obres literàries que es presenten en aquest format, com Suite Francesa, de Irene Nemirovsky, o Millennium, de Stieg Larsson, Moby Dick, de Herman Melville, La princesa de hielo, Camila Läckberg, o El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, entre molts altres. Florentino Flores, bon vespre.
Hola, bona noche.
El Florentino Flores, escritit de còmics a Diari de Mallorca, està comissari de diverses exposicions en aquesta matèria, professor d'il·lustració, disseny gràfic i teoria de l'imatge a l'Escola Superior del Disseny de les Illes Balears. Estan parlant de com una espècie de primavera de la novel·la gràfica.
És que... no tengo muy claro en qué consiste esto de la novela gráfica. Yo pienso que es una marca comercial, sobre todo, que funciona, lleva funcionando bastantes años, pero que en realidad el que pueda ser diferente respecto a productos anteriores, a mí me da la sensación de que no hay una gran novedad más allá de prolongar el número de páginas, ¿no? De que se hacen cosas con más páginas. Pero aparte de eso, yo no soy un... No estoy ni a favor ni en contra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que sirve para que la gente hable y diga algo diferente, que no es cómic, que siempre ha sonado un poco peyorativo, pero más allá de eso, como siempre, hay buenas novelas gráficas, malas y poco más, ¿no? Lo único bueno, en mi opinión, es que permite nuevos experimentos. Es decir, se ha introducido la idea de que casi cualquier cosa es posible, ¿no? Y eso es bueno siempre.
I además crear productes propis d'autor, perquè en aquest cas en Pere Joan parteix d'una història, la reinterpreta d'alguna manera, fa un nou producte. Això passa en moltes d'aquest... No sé si en aquest àmbit, quan utilitzem imatges, il·lustració...
Sí, però el tema de producte d'autor és peligroso en un sentit, perquè, claro, lo ponemos normalmente a lo que sería el producto industrial y suponemos, por tanto, que pueda haber un producto d'autor que va a permitir a un autor sobrevivir, ¿no? Y eso no es del todo así. O sea, ahora mismo todavía los autores tienen que sobrevivir dentro de un mecanismo industrial, ¿no? Entonces, yo creo que se está dando y se está, digamos, transmitiendo la idea a los jóvenes autores de que con esto van a poder vivir y no es exactamente así, ¿no? Entonces, bueno.
Perquè, de fet, Florentino, jo, preparant un poc aquest programa, pensava, per qui són aquests productes? És a dir, és per un lector de còmic? És per un lector de novel·les que no està basat a mirar coses il·lustrades o llibres il·lustrats i de cop ha d'entrar en aquest àmbit? No ho sé, és el dubte que sempre m'ha plantejat, digues.
No, és que jo crec que a partir d'una determinada generació començàvem a ser una mica els mateixos els que llegim novel·la i còmic. Mm. És a dir, a partir de certes generacions. A més a dalt, senzillament no ho sé. Però en el meu entorn, per exemple, és molt habitual manejar-se en els dos gèneres i en els dos llenguatges en naturalitat. Vull dir, ha sortit el nou Pere Joan, com ha sortit el nou què sé jo, no sé, Don Deliro, no? Bueno, i vas i compres i llegeixes.
Uh-huh. Estau d'acord? Pere Joan, per qui és aquest llibre?
Quin, el meu? El meu, per una banda, supos que per els lectors de Cristóbal Serra, que tindran la curiositat a veure com s'ha adaptat al seu món. I per altra, també per els comiquers, i a lo millor per una franja intermitja, que és el que deia en Florentino, que aquesta marca de novel·la gràfica és un pont entre els lectors de literatura que no s'apropaven en el còmic i ara sí que s'apropen perquè ja hi ha l'etiqueta que li ha llevat el prejudici, no? Simplement això, i supos que és per tot tipus de gent.
Amb el patrocini també de l'Institut d'Estudis Baleàrics, el clúster de còmic de Mallorca ha celebrat el centenari de l'Arxiduc amb una deliciosa publicació dedicada a exaltar la impressionant bellesa de la Serra de Tramuntana. A les seves pàgines es poden veure una vintena de visions diferents d'autors com Pere Joan, en qui parlam, Tomeu Seguí, també l'il·lustradora Marga Vinyes, que a més signa la traslació a vinyetes de la vida de Catalina, la cuinera de l'òpera, juntament amb la filòloga Xesca Gomila. Marga Vinyes, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Com s'explica en imatges la vida d'una cuinera humil i amb una història senzilla?
Això va ser una idea que va sorgir... Bé, jo som amiga d'Anna Catalina Fiol, és la mare d'unes amigues meves també de Binissalem, i va sorgir d'una manera casual, realment, no? Ella és molt coneguda en el poble... té el misteri de les seves receptes, tothom el tenia com que sí que sempre li demanaven: Catalina, men, quan faràs un llibre de receptes? Perquè ella va regentar un restaurant a Palma, restaurant L'Àpera, i durant 10 anys i mai havia volgut donar les receptes a ningú, i en fi, va ser en un sopar a la fresca a Binissalem, a les festes de Bermà, que ella va dir, quan li demanaven això, ella va dir: més que de receptes, de la meva vida podria fer un llibre, no? I va ser així, casualment jo la vaig escoltar i vaig pensar,
mira, per què no el fem?
Per què no ho fem, no? Li vaig exposar la idea, dic, podríem contar la teva vida en llenguatge de còmic i a través del còmic anar descobrint les teves receptes, i així va ser, no? Jo soc consumidora de còmic, és un gènere que m'agrada prou, encara que jo venc del disseny gràfic, del món del disseny gràfic, i res, va ser aquesta idea me va engrescar molt, i vaig començar a dibuixar i plantejar un poc l'estructura del guió, i res, i a poc a poc va anar sorgint.
I tot i que Anna Catalina no volgués donar moltes receptes, hi ha alguna sorpresa, no?, entre capítols d'aquest llibre i també al final.
Sí, la gent del poble m'atura encara, que se'n fan creus de que mai he donat les receptes, perquè no els havia...
Sí, com dèiem, no?, entre capítols i al final es presenten algunes receptes seves.
Sí, cada capítol s'introdueix en una recepta que té que veure en l'anècdota que se conta a continuació, de manera cronològica, i en el darrer capítol, que és el 14, és el recetari complet. Mhm.
Estan parlant d'iniciatives que combinen, en aquest cas primer partíem d'una proposta que era una adaptació i una revisió d'un llibre molt conegut en aquest estat de Cristóbal Serra. No sé si podríem dir més conegut de Cristóbal Serra, perquè és un d'aquests que sempre quan dius Cristóbal Serra dius Viatge a Cotiledònia. Hem parlat d'una iniciativa que té a veure, diríem, amb una creació personal, amb una història personal d'algun personatge important en una zona concreta de Mallorca i per la seva feina, però també hi ha aquesta feina conjunta entre autor i dibuixant que ha oferit altres fruits importants. Per exemple, un bon exemple, i és algú que volíem incorporar en aquesta xerrada, és Històries del Barrio i la seva seqüela, Històries del Barrio El Camino, és una obra original de Gavi Beltrán i Tomeu Seguí ens escolta. Bon vespre.
Què tal? Bon vespre.
Benvingut avui al programa, Tomeu. Estan parlant de dibuixar històries, de contar històries dibuixades. En aquest cas, Històries del Barrio, també diríem que va rompre un poc el que estàvem acostumats a veure aquí a les illes. Com ha estat l'experiència de crear una història d'aquestes característiques a quatre mans?
S'ha de dir que, diguem, Històries del Barri, el darrer que ha sortit, el Camins, és la continuació del llibre que vàrem fer en Gavi i jo fa 3 anys, o quasi 4, basat una mica en la biografia d'en Gavi, no? Jo sempre dic que la biografia de seva i la meva tenen poc a veure, però la veritat és que l'escriptura d'en Gavi troc que té molta força i té aquesta capacitat de transportar-te, i el fet de no haver viscut l'experiència pues, seva no m'ha estat cap problema a l'hora d'intentar pues, això, s'ha ficat en la història i intentar pues, narrar-la de la millor manera possible, no? Llavors, pues, bueno, en principi a mi sempre m'han agradat les històries quotidianes, dibuixar escenaris així urbans, Palma, Borbona, la meva ciutat també, en la qual, en certa manera, a pesar de la lluita constant amb en Gavi pues, per intentar pues, això, pues, que ell aconseguís treure una cosa que per ell no era fàcil d'explicar, per mi ha resultat bastant fàcil, no?
I, Tomeu, qui mana més, el dibuixant o l'escriptor?
Jo abans, bueno, com a dibuixant quan començava pues això, a fer els meus còmics i aquestes coses, a mi em cridava més l'atenció els dibuixants, no? Vull dir, un sempre tendeix a admirar pues, aquells dibuixants que tenen aquella destresa i aquella excel·lència amb el dibuix i bueno, sabeu dir que m'agradava, pues, ja ho sé, el Moebius i gent que eren genis del dibuix, no? Però amb el temps reconec que em criden més l'atenció les històries, o sigui, els guions, no? O sigui, és important, o crec que és més important que el dibuix, la història que contes, no? I amb el temps pues, m'he anat decantant també per dibuixants que possiblement no tenen aquesta brillantor de gràfica, però en canvi aconsegueixen transmetre d'una manera tant o millor que a vegades un dibuix massa realista la història que conten, no?
No sé què penses, Tomeu, estàvem parlant aquí de com estan les escoles dins l'àmbit de contar històries utilitzant la combinació d'imatges, de text, de fer aquestes revisions, d'adoptar noves maneres. Un poc la sensació que puc tenir personalment és que darrerament com que s'han diluït un poc en més les fronteres, que abans potser tenien la idea de que hi havia gent que dibuixava, gent que escrivia, i ara de cop mos trobam no només això, sinó gent que dibuixa i escriu, gent que fa coses conjuntament, gent que experimenta i que prova noves històries. Per exemple, en Pere Joan va participar en això amb Fernández Mallo, però en Fernández Mallo també havia romput fronteres per la seva banda incorporant temes digitals i fent que la lectura tingués una altra dimensió. No sé si és món de l'il·lustració, del còmic, del dibuix, també diríem és bastant atrevit amb això, potser més que en altres sectors, no ho sé.
Jo crec que amb el còmic possiblement degut a que ens movem pues, quasi sempre amb una certa marginalitat industrial, no? Vull dir que no depenem de grans pressupostos, moltes vegades pues, treballem així sota mínims, no? Jo crec que això fa que també sigui un àmbit on hi ha un excés de llibertat, en el sentit de que podem, o sigui, no tenim les pressions de ser comercials i podem experimentar amb el mateix mitjà, no? I jo crec que, per exemple, amb els darrers temps, jo crec que les propostes així de còmic que surten inclús del còmic tradicional s'estan veient amb cada vegada més freqüència, no? Vull dir, a través d'editorials petites, d'autors joves que comencen i que ja també experimenten amb un mitjà que per nosaltres que venim del món diguem manual i no del digital ens costa a vegades també veure les possibilitats, no? Però vull dir que és un mitjà que jo crec que les possibilitats que té encara no estan del tot destapades, no?
Què em penses, Florentino? Que te veig aquí molt seriós.
Sí. Com és de noche, m'estic dormint.
Ànim.
Ànim, Florentino, venga.
Dale, sabes.
No, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que en los próximos años veremos muchas novedades. Yo creo que hay un aspecto, que es el aspecto sobre todo textual, que ha permanecido ahí en manos de los rotulistas durante muchos años, y que ahora mismo la conexión digital va a permitir muchas sorpresas en ese terreno. Hemos visto algunas cosas, el caso de Chris Ware sería uno, aunque él todavía es muy manual, pero ya está haciendo cosas en ese terreno. Para mí, lo que hizo Posy Simons en Inglaterra es otro paso en esa dirección, y creo que veremos mucho más en la interrelación. Hablo de convertir los textos en imágenes y en cierta medida las imágenes en textos, en la posibilidad de saltarse los soportes, el tema de volver a formatos grandes. Yo creo que va a haber mucha movida en ese sentido, y espero también que venga acompañada, por supuesto, de buenas y grandes historias.
¿No? Y se nota por aquí en Baleares eso.
Hombre, se notan los ejemplos que tenemos delante, ¿no? Es decir, yo veo lo que ha hecho Marga. Lo que ha hecho Marga es un híbrido entre el libro de recetas y biografía muy emocional, además, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso ya para mí es un producto realmente raro, porque alcanza alcanza diferentes públicos, ¿no? Lo que ha hecho Pera, yo lo leía y digo, bueno, ha convertido en cierta medida el texto en pies de foto, realmente, ¿no? Porque es verdad, estás leyendo y estás viendo las imágenes y entras en un texto que es realmente árido, pero te lo está haciendo, bueno, comestible, ¿no? Entonces, son dos productos muy diferentes. Uno es muy popular, el otro yo creo que es como aristocrático casi. Pero sin embargo, uno es una crítica del pueblo y el otro...
Sí, aristocrático, pero delirante.
Por alusión. Sí. Aristocrático delirante. ¿Qué vol dir aristocrático delirante?
Pues mira, no ho sé, però... Jo quan ho feia em recordava que estava fent una cosa similar a la pel·lícula Amanecer que no es poco, que és una mescla de costumbrisme, un llenguatge retòric una mica antic com a cult, però amb molta ironia. I vull dir que al final, si ho agafes bé, és una cosa popular. Aquí no hem arribat encara a la cosa popular, però aquesta barreja sí que era un poquet... I no sé, ella.
Després també s'ha de dir una cosa, s'hauria canviat molt a nivell creatiu el fet de que l'autor passi a controlar totes les passes del procés, diguem, d'edició, no? Vull dir, quan començava nosaltres, tu feies les teves pàgines de dibuix i els duies a un editor, i aquest editor pues, ja s'encarregava de la maquetació i tal, i els mitjans digitals encara no estaven quasi a l'abast, i ara quasi l'autor és el que controla tot el procés, vull dir, el procés ja quasi del producte acabat, que pot ser el paper o pot ser directament una edició digital per internet o aquestes coses, no? Vull dir, això fa que el control sobre la teva obra i la possibilitat creativa pues, estiguin quasi controlades al 100% per l'autor, no?
Josep Maria, aquesta combinació de gèneres, la veus? Aquesta capacitat de combinar tècniques, suports...
Home, sí, clar, i me sembla molt interessant. Estava escoltant com xerràveu de... Doncs això, de la capacitat renovadora del còmic, a mi me sembla claríssima. No m'atreviria a dir si en té més o manco... A vegades he dit que en té més, de fet, però si ho penso bé, no sé si té més o manco capacitat que no sé, que la literatura, per exemple, no ho sé, que se poden fer també moltes coses escrivint. Però, mira, quan en Italo Calvino explicava que la literatura tindria futur en el següent mil·lenni, en el que ara ja han començat, ell deia, tindrà futur perquè hi ha coses que només pot fer la literatura. No les pot fer cinema, però molt que sigui un gènere magnífic, no? Bé, idò, està claríssim que hi ha coses que només pot fer el còmic, també. I per tant, té un camí. I a més, de muntes és jove. És un gènere, és una disciplina jove i és una disciplina amb moltíssim territori que conquerir encara. Llavors, clar, un veu, passes llibreries, mira els còmics que estan sortint i veu algunes coses que el deixen...
No sé, potser fa un poc l'impressió que s'ha llevat és complexa, no? De que som un poc... No ho sé, que a vegades s'ha donat aquesta impressió que el còmic era fas còmic o dibuixes o tot això, és com una literatura menor o com a producció artística menor, no ho sé, eh?
Sí, més dedicada potser a un públic juvenil.
Però és que clar, és que fa no sé quant, però posen 20 anys, per exemple, hauria estat, ara diré una cosa òbvia, però hauria estat impensable que un còmic fos portada de grans suplements culturals nacionals. Ara ja ho han estat, no? Han estat uns determinats còmics que resulta que funcionen molt bé perquè consten una biografia d'un matemàtic i són molt seriosos. Bé, però és igual, però és un còmic.
És tota una qüestió de precios, eh? Hace tiempo salía en una subasta, ponían precio de salida el mismo para una portada de Hergé y un cuadro de Chagall, me parece que era. Mentira, al final lo vendieron por mucho menos. Por lo tanto, bueno, todavía hay mucha distancia, ¿eh?
Y yo no sé, Marga, no sé si volies dir qualque cosa.
Sí, el tema aquest del públic que s'ha ampliat en el món del còmic, no hem d'oblidar que la dona ara sí, està sent una consumidora còmic i fins fa poc no era. Era un món totalment masculí.
Però per què? Perquè no anava bé que una dona comprés còmic, perquè els temes que s'ho tractaven no els interessava. No?
Jo crec que els temes, en manco, el meu cas personal, els temes que se traten ara, bé, ha dit en Florentino que lo de la novel·la gràfica, que no, lo millor que no hi ha un límit entre una cosa i l'altra, jo, el meu punt de vista, o és que li dono jo en quant a la novel·la gràfica són els temes que toca, no? Que són temes que ja mos interessen més a les dones, i també el fet que hagin començat autores a escriure i a dibuixar còmics, que també ha obert un nou camí i un nou públic, i vulguis que no, som el 50%.
Bueno, i aquí jo crec que la renovació està a les vostres mans, eh?
Bueno, pot ser, sí, alguna cosa podem aportar.
Hi ha una altra manera de contar, femenina, en el món del còmic, Florentino.
Lo que es cierto es que algunas de las apuestas más interesantes de los últimos años sí que vienen de señoras, es verdad. De todas maneras, yo ahí corregiría una cosa, que es que cuando ha habido cómic femenino, ha habido lectoras femeninas. Pienso en el caso de Purita Campos y TVOs de estos así, es verdad.
Lo que se llamaba Esther y su mundo.
Exacto. Todo lo que era el TVO romántico tenía su público. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Pues que las japonesas siguen haciendo eso, entonces tienen su público.
Sí.
Otra cuestión es que, claro, ahora los franceses y tal, y las francesas están sacando otro tipo de
producto. Se ha diversificado, ¿sabes? Pero la temática, ¿no?
Yo diría que ahora el género femenino ya no es tan vergonzoso como antes, digamos.
Sí, que
se ha ampliado. Sí, es verdad, se ha ampliado.
Claro, ahí yo creo que es un punto clave.
Yo no sé si estáis d'acord, pero también me ha cridat un poc l'atenció. El còmic juvenil tradicional, que realitzava adaptacions de clàssics, no?, de clàssics literaris, potser queda un poc més enrere per donar pas a una nova novel·la gràfica que relaciona cada vegada més els temes amb l'actualitat, les històries amb el que passa a dia d'avui, no? Hi ha un poc, potser, Florentino, aquest canvi?
Bueno, las adaptaciones literarias se siguen haciendo y a mí no me parece mal. Yo creo que ahí había una política que era, que recuerdo incluso una campaña de un ministerio de estos de educación, que era donde hoy hay un tebeo, mañana habrá un libro, ¿no? Uh-huh. Que era como lamentable. ¿Sí? O al revés, ¿no? Que recuerdo que Carlos Jiménez lo comentó, dice, bueno, donde hay un tebeo malo, esperemos que haya uno bueno mañana, y bueno, en este plan, ¿no? Aparte de eso, nuevos temas. Yo no sé si el contacto con la actualidad es tan necesario, ¿eh? Yo creo que siempre ha habido tebeos costumbristas y que retrataban lo real y lo cercano, y otros que no.
Entonces, la familia Ulises era una forma de costumbrismo.
Ha habido visiones, además, incluso muy críticas y en momentos en los que no se podía ser crítico. No creo que eso marque la diferencia realmente, ¿eh? Vamos, creo en el valor de la fantasía, por decirlo de otra manera.
De tota manera, si xerrau d'adaptacions literàries, i tu, clar, te referies a ses adaptacions, aquestes més o manco entre didàctiques i d'entreteniment per adolescents, clar, una cosa que mostra també un canvi de tendència fort és que ara hi ha, com aquesta mateixa d'en Pere Joan, hi ha adaptacions de literatura còmic, però que són, que ja no tenen aquesta voluntat didàctica o de costar clàssics en els joves, sinó que són per un lector adult. Bé, estic recordant una adaptació de Galdós, de Marianela, si no m'equivoc, de l'any passat, no recordo el nom de l'autor, però clar, no és un text pensat per acostar Galdós en els joves, és un text perquè lectors adults s'acostin en aquella història, bueno, com versionada amb un, en fi, com ho podria fer si Buñuel agafés un Galdós i adaptés Galdós, és a dir, però en còmic, no? És una cosa que supos que fa no ho sé, 30 o 40 anys hauria costat de trobar i ara està passant. I això també és una prova d'escanvi de tendència.
Hem d'anar acabant perquè ja no mos queda gaire temps. M'agradaria saber, d'entrada, en Tomeu, si hi haurà una tercera part d'Històries del Barri.
No. No, perquè hem acabat malament, jo això, no? Vull dir, el que passa és que això està mal de parir. I jo crec que ha quedat prou arredonit. Vull dir, de fet, jo crec que aquest llibre tanca la figura del pare i de la mare, bueno, el pare que sortia el primer i amb aquesta de la mare, i ja crec que l'obra queda prou completa.
I en què estàs treballant ara?
Pues ara mateix estic treballant en un projecte nou amb en Cava, una altra història així francesa de l'ocupació nazi a París i els anys 42, i bueno, en estas estamos.
Molt bé, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, també.
A vosaltres.
Fins una altra, que vagi molt bé. Adéu. Mira, també podria... Adéu. Si s'acosta ara a la Fira del Llibre, no sé si podrem veure la presentació d'algun d'aquests llibres, perquè estan a punt de... Es fa molt poc que han sortit.
Sí, hi ha un parell de presentacions preparades a través de les clústers de còmic, que són la del llibre de la serra, la de Tramuntana, amb el recorregut de l'Arxiduc, amb una versió dels nostres dibuixants d'ara, i crec que pràcticament quasi cada dia tenim presentacions a la Fira del Llibre, o sigui que mireu el programa i pràcticament de matí i hora baixa. Tenim bastant de bolos.
A jornada completa per a Joan aquests dies.
Marga, què tal és vostre? Com el presentareu? També el presentàveu a la Fira del Llibre?
Bé, l'hem presentat ja un parell de vegades. Ja n'hem fet els 4 presentacions. Sí, sí. I bé, per mi que és el dissabte a les 5 estarem a la Fira del Llibre presentant de Serra de Tramuntana, i tots els dibuixants del clàster que tinguin novetats que presentar també les podran presentar aquest dia. O sigui que...
Molt bé, i estàs preparant alguna cosa?
Bé, hi ha qualque cosa, però està embrionari.
Bé, de la deixem a fines tan baix. Però Joan està treballant amb alguna cosa? O encara està...
Estic pensant per on li pegaré, eh? No ho sé encara. No ho sé.
Que podria ser qualsevol cosa.
Exactament.
Molt bé.
Entendo l'altre.
Moltes gràcies a tots per haver-nos acompanyat, en Marga Vinyes, en Pere Joan, en Josep Marina Dalsuà, en Florentino Flórez, perquè ens han ajudat a acostar-nos un poquet a un altre tipus de literatura, és aquella que ens conta coses amb imatges i que volim compartir avui a Flames a la Fosca. Gràcies.
Gràcies.
Fins una altra. Que vagi bé. Adéu.
Flames a la Fosca, amb Irene Sala i Rosa Campomà. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
T'he despert? Sí, i ara que estava somiant. Em sap greu, però és que jo som el caçador de somnis. Vols que somiem plegats coses hermoses? Aula.
Joan Bausà és el caçador de somnis d'IB3 Ràdio. Dilluns, dimecres i divendres a les 11 del vespre.
Flames a la Fosca, amb Irene Sala i Rosa Campomà. IB3 Ràdio.
La nostra recomanació literària d'avui arriba des de Menorca, des de la llibreria La Torre de Papel de Ciutadella. Allà ens espera Mae de la Concha. Mae, bon vespre.
Hola, bona tarda.
La vostra llibreria existeix des de fa 25 anys. Com ha canviat en aquest temps?
Bueno, pues ha cambiado bastante, porque cuando abrimos era un bar-librería y ahora ya no, ahora es solamente librería. Hacemos presentaciones de libros también, cursos de literatura, de idiomas, o sea que ha cambiado bastante. Y tenemos muchísimos más libros que cuando abrimos, que claro...
Normal, ha passat els temps i s'han acumulat. A més, a Torre de Papel teniu molt de tipus de llibres, no només llibres nous, no, Bárbara?
No, tenemos también libros de segunda mano y hacemos intercambio. La gente trae sus libros, los cambiamos por vales de compra y entonces hace que tengamos una variedad de libros, la verdad es que increíble. Hay de todo tipo de libros, nuevos, antiguos, descatalogados, infantil, de viajes, novelas en varios idiomas. Tenemos muchísimos libros, muchísimos.
I Mae, ¿qué son los favoritos de la Torre de Papel?
Pues los favoritos nuestros son, por un lado, libros que yo personalmente he leído y que me parece que merecen la pena, que no pasan de moda, vaya. Y luego libros que vemos que a la gente, a mucho tipo de gente, le puede gustar. Hay libros que no recomiendas a cualquiera y hay libros que prácticamente cualquier persona que se lo lleva ves que le gusta. Que no son muchos, ¿eh? No creas que son muchos. Pero hay una listita, sí.
¿Y quin llibre mos recomanaries, Idabu, ja que ten tanta experiència en fer llistes de favorits?
Pues mira, hoy te quería recomendar un libro de una escritora relativamente joven, es una mujer de 40 y pico años, que se llama Clara Usón, que es catalana, pero tiene una casa aquí en Menorca y vienen a menudo. Y esta mujer tuvo un premio Lumen de literatura femenina, pues no sé, hará 15 años o algo más, y luego escribió varios libros que los leí todos, me parecieron muy interesantes. Cuida mucho el personaje, cuida mucho el aspecto psicológico de las relaciones entre unos y otros, y escribió uno que se llama Corazón de Napalm, que no es el último, pero que lo sigo recomendando, porque le gusta a todo el mundo que se lo ha recomendado, le ha gustado. Y es una historia de un niño que lo separan de su madre y lo mandan a vivir con su padre porque su madre pues no se considera que es la persona adecuada para tenerlo, y él quiere volver con ella. Él quiere volver con ella y es la aventura de este niño para volver con su madre. Y esto está mezclado con, esto es una historia en los años 80, y está mezclado con otra historia contemporánea en Barcelona de una chica del mundo del arte y del periodismo y de abogados, este tipo de círculo. Y las dos historias te las va acercando, te las va cruzando, y llega un momento que es como un puzzle que te encaja todo. Y encuentro que está muy bien estructurada, que mantiene muchísimo la atención, que la forma en la que está escrita está muy bien escrita, los personajes son muy reales, muy vivos, y es muy tierna y a la vez muy tremenda, es de lo que es el destino en la vida, ¿no?
I ja veiem, Mae, que a la vostra llibreria segur que troben Corazón de Napalm, però és un llibre bo de trobar encara?
Sí, curiosamente, porque sabes que en España hay muchísimas cosas que se descatalogan y libros muy interesantes que luego no vuelves a encontrar, y este que estuvo en 6 Barral mucho tiempo, pues luego lo han editado en Booket, en pequeñito, en barato, y nosotros procuramos tenerlo siempre. Es uno de los libros que suele estar siempre aquí.
Idò, Mae de la Concha, gracias por estar avui amb nosaltres a Flames a la Fosca y fins aviat.
No, muchas gracias a vosotros por llamarnos aquí en Menorca, que estamos tan lejos de todo.
Tan a lluny i tan a prop, ¿no?
Sí, exactamente.
Gracias.
Un abrazo.
Adeu.
Lolita.
Lolita.
A lovely, what was it now? A lovely lyrical lilting name like
Lolita.
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 What do you want?
What a pretty girl.
Rosa, a veure si endevines de quina pel·lícula parlarem avui a Literatura en Crispetes.
Lolita.
Sembla que sí, no? Sembla que serà Lolita. Això és el que mos adoïna Marta Pérez, perquè d'entrada mos ha dit, hem de començar aquest espai avui escoltant aquest nom, Lolita.
Sí, has estat molt, molt hàbil, Rosa. Has arribat a ser primera, m'ha encantat. Molt bé, molt bé. Sí, avui Lolita, Nabokov i Kubrick. Perquè hi ha dues versions, però per nosaltres només hi ha una, que s'ha de Kubrick.
Sí. A més, hem triat avui una obra que és un novel·lón, d'aquests, un d'aquests clàssics de la literatura, i que la pel·lícula també és un pel·liculón. Estan parlant de dues versions realment interessants d'una mateixa història.
Una història que sí que és molt peliaguda, com molt complicada.
Conta'ns un poc de què va la història abans d'entrar una mica en el film i en l'adaptació.
És l'obsessió d'un home de 40 anys, un professor, Humbert, que s'enamora perdudament d'una nina de 14 anys.
Què es diu?
Lolita. aquí, bueno, ara dic 14 anys, però és una de les diferències entre el llibre i la pel·lícula. En el llibre la nina té 12 anys i la pel·lícula en Kubrick va pensar que era massa petita i va posar 14 i l'actriu tenia 16. És a dir, encara una nina, però va augmentar un poc la mitja d'edat.
Per no impactar tant i no escandalitzar, suposam, eh?
Que no ho va aconseguir perquè la societat estava completament estorada, deia, no se podia venir de la temàtica, però sí, no és el mateix 12 que 16 anys. Sí.
Per cert, que en la pel·lícula de Kubrick, Vladimir Nabokov va ser justament qui va fer el guió del film, també, no? L'autor, el mateix autor de la novel·la.
Sí, ell va estar tan implicat que li va donar un guió en Kubrick, un guió que eren 9 hores de pel·lícula, mira, jo crec que serà...
Mira, sí, va implicar.
Totalment, i li va donar 9 hores...
Ara haguéssim pogut fer una sèrie.
Una sèrie, una trilogia.
Mira, no
hauria
estat malament.
Però ell precisament va estar molt content durant tota la reescriptura del guió i ho varen deixar, bueno, varen acusar.
Tot i aquestes 9 hores i aquesta implicació, tal vegada un poc excessiva i tot, de Nabokov, el director Kubrick va dir que era un dels millors guions que havia llegit.
Evidentment, perquè era
Nabokov. No, és que ho havia de saber, no?
Clar, i en Nabokov va dir que era una de les millors adaptacions perquè va veure que plasmar no només aquelles 9 hores, sinó que se va endinsar, enfonsar en el caràcter dels seus personatges i que ho va millorar, és a dir, que...
Fins i tot millorava la novel·la.
Millorava la novel·la.
Aquesta és una història que ja teníem aquí molt de punts per tenir una bona adaptació, perquè l'adaptació la va fer el seu propi autor i a més encarregat per el director. La pel·lícula és una bona pel·lícula, Marta?
És una pel·lícula estupenda.
Per què?
Perquè reflexa molt bé, és una, no volia fer com una plasmació literal i són personatges molt complicats, diguéssim. A més, en Kubrick tenia una mania, jo dic que és una virtut, perquè deixaven els seus actors
inventar. Un poc a lloure, no?
Sí. I aquí, bueno, no és el protagonista, però descobrim un Peter Sellers, que és secundari, però... que va fer un paper meravellós, que tenia de cap en tots els seus companys perquè mai sabien per on sortiria, però que és digne de veure la pel·lícula per aquest secundari que està brillant.
Crec que tenim un fragment per escoltar, podíem escoltar-lo.
En mis brazos fue siempre Lolita. Luz de mi vida, fuego de mis entrañas, mi pecado, mi alma. Lolita.
Aquest Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, que és el principi del llibre.
És el principi del llibre i aquí tenim un altre canvi, perquè en el llibre comença així, però la pel·lícula, bueno, van fer una narració no lineal i comença amb el final de la pel·lícula i després fa un flashback de 4 anys, però en Kubrick, com és un mestre, sap com
mantenir aquesta emoció, no?
Aquesta emoció i sabre anar descobrint poc a poc perquè aquest final és tan important.
És una història, a més, que conta aquesta tortura que pateix també el protagonista, perquè ell vol intentar no caure en aquesta tentació i fa tot el possible, però la cosa és complicada.
Se complica perquè a més se casa amb sa mare de Nerolita. Clar. Per estar
més a prop d'ella.
És més, a la pel·lícula s'introdueix un element que és amor, és l'amor, perquè en els principis la pel·lícula era desig, un amor més obscur, i per evitar la mà de la censura d'aquella època varen introduir l'element de l'amor i per suavitzar un poc la temàtica.
I una de les qüestions és que tothom acaba fatal en aquesta història.
Sí,
ningú aconsegueix els seus somnis,
ningú,
no, en aquesta pel·lícula?
Ningú, és un pat trist, però les pel·lícules d'en Kubrick sempre tenen aquests personatges tortuosos
i obsessius una mica, no?
Perquè tenim la naranja mecànica, tenim el resplandor, fins a darrere és Whiteside, la xaqueta metàl·lica, sempre és aquesta tònica de personatges molt, molt complicats i truculents i que no acaben bé.
I va costar trobar el protagonista?
Li va costar, perquè a més li van oferir en Cary Grant, que era galant
de l'època,
sí. I va dir que no era, per els estàndards de l'època, no era dient, i que va dir que no. Però després va trobar en el sector que és el protagonista i varen quedar molt contents i va fer un paper bo.
Jim Mason.
Sí. Però, clar, va quedar un poc... No secundari, però com a secundari real de la pel·lícula va estar tan bé, va ser una sorpresa tan gran, va quedar com un poc a l'ombra. Però bueno, sí.
S'ha estès tant el terme Lolita, no? Que fins i tot, què vol dir ser...
bé, nosaltres tot ja ho sabem, no? Les nines aquestes que tenen un punt de provocació i d'aquesta manera de vestir, de falda curteta, i se diu que és una lolita, així que és com un terme que s'ha...
S'ha extès, sí. No?
I a part que dius lolita, immediatament també és la imatge de la foto, de fotografia que tal s'ha popularitzat arran de la pel·lícula, amb aquelles ueres com a de cor, xupant una piruleta, una piruleta... Clar, és que això...
Tot molt innocent, vamos.
Sí, tot molt innocent, molt innocent, tot cert punt. Aquesta és una pel·lícula que se veu bé ara, no, Bàrbara?
Se veu perfectament. Perfecte. Sí, perquè a més és una història que ja, també és llibre. No sé si... Sí, supos que és un llibre, és un clàssic, i se llegeix molt bé, és molt subtil, molt, molt fàcil de llegir, tot i la temàtica que té. Així que s'ha de revisar.
Marta Pérez, moltes gràcies des de Cine Ciutat per repassar aquesta història i recordar-la. Lolita de Nabokov, Lolita de Kubrick.
I la repassarem o
la
els oients la repassaran. Gràcies, Marta.
A altres.
Fins la setmana que ve.
Adéu.
A IB3 Ràdio, Flames a la Fosca. Amb Irene Sala i Rosa Campomà.
De dilluns a divendres.
Lloros, huesquipollos, pollos fritos, pollos underground i tal.
A partir de les 3 del capvespre...
La nostra Eivissa que no seria guapa, però aquí t'acotaran pinces. I això, a Eivissa, no mos agrades.
Gabinet de crisi.
Podria haver-lo mandat un poquito a Pernambuco.
Bendito,
la trituradora de l'actualitat.
Home, que saps? El fill?
Sí.
Que fa feina?
Sí.
Que no és catastro?
Divendres Ràdio.
Aquesta cançó te posa més alegre que una manja un set xopa.
En Sergi Marcos i Felip Palau.
Això és aquell moment que ho punxes a barracuda.
No et perdis cap detall de la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Consulta la nostra programació a ib3radio.com i a Facebook. Si t'has perdut algun programa, al servei de ràdio a la carta. IB3 Ràdio. No ens perdis la pista. IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears. Flames a la fosca. IB3 Ràdio.
Com saben els nostres oients habituals, la setmana passada Rosa Planes va llançar el repte a Antoni Vicenç. Bé, per una sèrie de circumstàncies imprevistes han fet impossible que l'acceptés, així que vam parlar de nou amb Rosa Planes i va convidar el filòleg i crític literari Carles Cabrera. I aquí el tenim. Carles, bon vespre.
Hola, molt bon vespre.
Avui ens parlaràs de Walt Whitman, un dels poetes més influents nascut als Estats Units. La seva obra ha estat traduïda a més de 30 idiomes, també al català recentment per Jaume Pons a Lorda. Conta'ns un poc per què has escollit Whitman?
Bé, una mica això darrer que tu has dit deu haver estat el motiu. Evidentment, Walt Whitman és un clàssic. Jo som especialista en literatura catalana, no en literatura anglesa o nord-americana. Per tant, he de reconèixer que fins fa uns quants anys no havia trobat l'ocasió de llegir Whitman. Ho hauria pogut fer amb anglès, ja que el meu anglès comença a tenir nivell alt, però mira, les circumstàncies varen venir que Jaume Pons a Lorda me va guanyar la partida i va decidir traduir-la. Jo en aquell moment feia crítica literari al suplement Bellbé de Diari de Mallorca i vaig demanar al coordinador Xisco Roger si li semblava bé que ressenyàssim la traducció de Fulles d'herba que havia tret Pons a Lorda, i de llavors ja se pot dir que llegi Whitman.
I què té Whitman?
Home, és un poeta molt particular, me va sorprendre una mica perquè és un poc verborreic, és un poc excessiu. El llibre són 600 pàgines de poemes que varen fer un criteri, però al final és un poeta que t'arriba, i això ho demostra que en el moment que vareu demanar que parlàs d'algú vaig pensar en el gran poeta americà, que és un dels grans poetes dels Estats Units.
És un d'aquests autors que agrada especialment en els joves lectors de poesia, o no?
Sí, no? Una de les coses que jo deia quan vaig fer aquesta ressenya és que Whitman i Jaume Pons a l'Horda estaven condemnats a trobar-se i perquè tenen evidentment alguns punts en comú. És un poeta que ha agradat als joves, i no només als joves d'ara, sinó que estic pensant en Jack Kerouac, és a dir, és un autor alternatiu, és un autor avantguardista, val la let, que a les generacions ens continua sorprenent.
Intens.
Sí. És curiós, tenim aquesta imatge de Walt Whitman. Els pocs lectors supos que els vendrà aquella imatge de Walt Whitman, que és com una espècie de Jesucrist arribat a la bellesa de la seva vida. Doncs el que s'associa realment és amb els joves, és a dir, ens atreu. En Pons a l'Horda i jo, per exemple, som de la mateixa generació, ella és 5 anys més jovenet que jo.
Bé, poeta, assagista, periodista, humanista, la seva obra, l'obra de Whitman més famosa, és Fulles d'herba, que tens justament aquí damunt la taula, i que va continuar revisant i modificant fins als darrers dies, veritat? Va estar, no?, revisant amb una constant feina, no?, de revisió. En les primeres edicions o autoedicions, l'obra no va despertar l'atenció de la crítica, però a l'estranger va ser una sensació mundial. A poc a poc, no?, s'ha anat despertant més interès fins a arribar en aquest punt. Com es llegeix Whitman? És un llibre que es llegeix de tira, que es llegeix a petites dosis? Com és aquesta lectura?
Home, la poesia, quan li demanes un crític literari, és curiós, perquè la poesia, jo tenia un professor de literatura quan anava a l'institut, per exemple, que deia que un dia que estaves trist podies anar a cercar els poemes de la tristor, i un dia que estaves alegre, un dia que estaves enamorat, cercar els poemes d'amor, però evidentment el crític ha de fer una altra feina diferent, que quan s'ha compromès a llegir un llibre se l'ha llegit tot. No pot fer com el lector, que pugui tenir tendència també en poesia a poder votar un determinat poema, tenint en compte que cada poema és una unitat en el seu conjunt. A part d'això, sí que és un llibre, Fulles d'herba, realment Whitman, tot i que va escriure més obres, es pot dir que tota la seva vida va estar component aquestes fulles, amb el doble sentit de la fulla de paper i de la fulla de l'arbre, no?, que és un poc aquesta idea del llibre.
I com és aquesta traducció que ha fet en Jaume Pons a l'Horda?
És una traducció molt bona. És una de les coses, estic content que m'ho demanis, perquè és una de les coses que es va fer. Aquest llibre va arribar a la segona edició, tradueix molt bé en el català això, i ja sé que sempre veniu aquí a parlar d'un autor, no?, però la meva idea sempre a la literatura és una idea molt àmplia. M'ha interessat sempre molt el gènere teatral, que és un gènere malauradament molt menys tingut en els cànons de literatura i a les carreres universitàries, no?, que estan molt pendents de la poesia, de vegades un pot de la narrativa, però del teatre realment, suplements culturals i per tot.
T'he de dir que nosaltres hi estem d'acord, i la setmana passada justament parlàvem de teatre i literatura. Sí, vull dir que estem d'acord amb tu.
Sí, és una de les coses que sempre pensam, però més enllà d'això, jo penso que hi ha un capítol que no s'ha de desatendre, que és el capítol de la traducció. Per exemple, Carné va traduir Dickens, diuen que si llegeixes Dickens traduït per Carné és com si llegeixes dues vegades Dickens, o per exemple tenim Il Promessi Sposi, els nubis, els promesos, que el va traduir na Maria Antònia Salvà al català, i després també hi ha, jo crec que Fulles d'herba.
També és com dues vegades Fulles d'herba, no?
També és com dues vegades Fulles d'herba. Exactament, i és això, també la traducció és un capítol important de la nostra literatura. Les traduccions en català, ja ho sabeu, perquè és un tòpic que corre entre la gent de cultura, tenien fama de ser més fidels i, fins a cert punt, més bones que les traduccions que s'havien fet en castellà.
En aquest cas estan parlant de poesia, a més, i la poesia, quan s'ha de traduir, requereix molta més recreació, no ho sé, que potser en altres gèneres, no ho sé.
Esclar, sí, sembla necessari que sigui un poeta. Record, fa mesos vaig anar a la presentació de la traducció en castellà, crec que visor, de la poesia completa d'en Josep Lluís Aguiló, i ho havia fet en Francisco, en Paco Díaz de Castro, sí, que havia estat professor meu, i va explicar la seva teoria, és a dir, i en Josep Lluís Aguiló deia, és que avui en Paco Díaz de Castro, i en Paco deia, fins que no me surt el poema en castellà com si fos meu, entre cometes, no tenc el poema.
A més, en Pep Lluís Aguiló està molt orgullós d'aquesta traducció.
Orgullosíssim. Jo era el dia d'aquesta presentació i explicava precisament això. Si té una particularitat, evidentment, el gènere de la poesia, que el fa, jo crec, fins i tot més mal de traduir.
Aquí davant, en Carles Cabrera, tens llibre de la traducció que ha fet en Jaume Pons, l'Horda de Fulles d'Herba. Sí, jo sí. I clar, sempre mos agrada demanar-los, són els nostres convidats, que mos llegeixin. I clar, és difícil, perquè aquí realment n'hi ha molt per llegir. No sé,
pots triar, pots triar.
Sí, ja t'hem marcat, perquè bé, és un clàssic, quan vas a un programa literatura, un programa de poesia, a llegir un poema, doncs...
Ara mos ha dit clàssiques, Irene, consta.
Que sí, sí. Però el classicisme està bé, no té res de dolent, s'ha de revisar, s'ha de ser clàssic i modern alhora. Bé, duc un clàssic, segur que vos sonarà, a part una pel·lícula el va fer famós i el poema es diu O capità, el meu capità. O capità, el meu capità, s'ha acabat l'espantós viatge. La nau ha superat tots els esculls, han guanyat el premi que anhelàvem. El port és ben a prop, sento les campanes, la gent està exultant. Els ulls segueixen la ferma quilla, la nau severa i audaç. Però, oh, oh, sagnants gotes vermelles, allà, a la coberta, el meu capità, ja ho fred i mort. Oh, capità, el meu capità, aixeca't i escolta les campanes, aixeca't, per tu s'alça l'estandard, per tu sona la trompeta, per tu rams i corones florents, per tu les platges atapeïdes de gent, per tu crida la massa oscil·lant, per tu les seves cares es giren en alans. Aquí, capità, pare estimat, que el teu cap descansi sota el meu braç. Això ha de ser algun somni. A la coberta, ja us fred i mort. El meu capità no contesta, els seus llavis tan pàl·lids i quiet. El meu pare no nota el meu braç, no té pols ni voluntat. La nau ha ancorat, sana i estàlvia. S'ha acabat el seu viatge. De l'espantosa travessia, la nau arriba victoriosa amb un trofeu. Exultau-vos, o platges, i sonau, o campanes. Però jo, amb una fúnebre càrrega, camino per la coberta on el meu capità ja ho fred i mort.
Molt bé, Carles. Aquest és un poeta, Walt Whitman, que convé llegir en veu alta, com molt de teatre, per exemple.
Sí, jo record una vegada que érem a la fira de teatre, hi havia en Jaume Pons a l'Horda, i érem allà, dins la fira del llibre,
que ara hi serà.
I se va posar en el Born, no sé en guany a bon, perquè ens fan anar també de Son Melo, Son Catello, hem anat per tot, per la plaça Espanya, etc. Però va sortir d'allà, no era Walt Whitman, perquè d'això fa anys. I si aquesta gent no vol poesia i per així aquells bojos que hi ha pel per d'això que se diu el parc de Londres, sí, que van i t'escoltes un determinat discurs i se va posar allà damunt d'un banc. I si aquesta gent no vol poesia, és igual. I ella en el Born recitant poesia en veu alta perquè veguessin poesia, com diria Rossinyol.
Molt bé, Carles, te queda una missió, que és llançar un repte en el pròxim convidat de la setmana que ve en aquest cercle poètic, perquè mos parli del seu autor.
A qui vols convidar, Flames a la Fosca?
Bona, jo crec que després de tot el que han dit només hi ha una persona que podria venir si ell vol, que és en Jaume Pons a l'Horda, i que fent-vos un joc de paraules vos diré que l'haureu de posar a l'ordre.
I de li posarem o ho intentarem.
De moment no li direm, però que el posarem a l'ordre, perquè si no igual no vendrà.
No, si igual no vendrà.
Li farem arribar el teu repte, la teva proposta per venir aquí al programa. Molt Carles bé. Cabrera, gràcies per estar amb nosaltres avui vespre.
Gràcies a vosaltres.
Mercè Rosa, recordes quan vam tenir Joan Bello al programa que diguérem que vendria a Mallorca a presentar el seu darrer llibre, unes quantes coses boniques?
Sí, el tinguérem en aquest cercle poètic també, i convidat per en Pep Lluís Aguiló, precisament, que mos va dir que xerràssim amb ell.
I t'he de contar bé a tu i tots els oients que ha arribat el moment. Divendres a les 8 del vespre el presenta Canal Cove a Palma, a càrrec de Jordi Llavina i Miquel Àngel Lleuger, i dissabte a les 11:30 del matí a la llibreria Món de Llibres de Manacor, i el presentarà en Jordi Llavina i Josep Lluís Aguiló. Així que bé, com que tots ells han participat al nostre programa, si vols els podem anar a veure.
Els podem anar a veure i convidem a la gent que s'hi apunti. Són algunes de les activitats literàries que d'aquí no res ompliran aquesta ciutat perquè arriba a la Fira del Llibre. Acabam així Flames a la Fosca. Molt bé, la setmana que ve, aquí mateix, a IB3 Ràdio, a les 11 de la nit.
Bona nit. Adéu. Oh, her arms were warm and she could smile away the thunder, kiss away the rain. And even though she's gone away, you won't hear me complain. I have been a rover.
have walked alone, like the 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy, the reason is, you see, once in a while, along the way, love's been good to me. There was a girl in Portland before the winter chill. We used to go a-courting along October Hill, and she could laugh away the dark clouds, cry away the snow. It seems like only yesterday, as down the road I go, I've been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy, the reason is, you see, once in a while, along the way, love's been good. Betra